Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Les 3 i gairebé 5 minuts, arrenquem setmana, som els de sempre, els esports de COPE Catalunya i Andorra, com és habitual, de dilluns a divendres, des d'ara i fins que siguin les 4 de la tarda, no ens atura ningú. Comencem amb els destacats, o el que és el mateix, el menú informatiu que de seguida començarem a desenvolupar. Destacats del programa, començant pel Barça, que continua, a veure, com li diem, després li preguntarem al Minguella i al Poli Rincón, un Poli Rincón de ressaca pel títol de Copa del Betis, com li hem de dir el moment del Barça? D'inici li direm sotrac. Derrota 0-1 davant el Rayo i tots els fantasmes i els dubtes que continuen fent-se presents a Can Barça. És la primera vegada que el Barça perd 3 partits seguits a casa en una temporada. De seguida, la classificació de primera. El títol de Lliga del Real Madrid en safata de cara a la propera jornada. El calendari que li queda al Barça el repassem també de seguida i sentirem el seu entrenador, Xavi Hernández. I una més del conjunt blaugrana, que és notícia d'aquest matí perquè s'ha lesionat Serginho Dest. Lesió a la cuixa dreta. Es perd el que queda de temporada. 6 setmanes de baixa. Tot això al conjunt blaugrana, insisteixo, amb el temps d'opinió, protagonitzat per Josep Maria Minguella i Poli Rincón. A l'Espanyol, avui en aquest temps de ràdio, sentirem el seu director executiu, Mao Ye. Sentirem a Mao Ye parlant de Rufete, del director esportiu, i tindrem l'opinió del periodista Iñaki Ellacuría, que és el nou delegat del diari El Mundo a Barcelona, i és un perico de prop. Més futbol, al Girona. Deixem la Lliga Santander, baixem un esglaó, i parlem de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona, i de l'únic representant català d'aquest Girona que travessa, doncs, també un petit sotrac. Alterna victòries i derrotes. L'última d'aquestes, la derrota a Cartagena, jornada 37 de Lliga, i ara mateix l'ascens directe és una autèntica utopia, si no ho era pel Girona, i atenció, que queda el conjunt de Mitchell amb només 4 punts de marge sobre el primer equip fora de la promoció. Després sentim el tècnic del Girona. Aquesta és una setmana important, tenim un Real Madrid espanyol, on els blancs, us deia, poden ser campions de Lliga matemàticament, però abans tenim semifinals de la Champions masculina i tornada de les semis femenines amb el Barça en peu i mig, si no els dos a la final de Turí. A més, a la primera federació, el Costa Brava, que entrena Òscar Álvarez, ha descendit. És nou equip de segona federació. Fora del futbol, en bàsquet, hem d'explicar que el Joventut de Badalona i el Baxi Manresa són matemàticament equips de play-off de la Lliga Endesa. També és una setmana important al món de la cistella perquè recordo que el Barça juga el tercer i també el quart partit del play-off de l'Eurolliga a la pista del Bayern de Múnich. Eliminatòria empatada, una victòria. Es juga dimecres i divendres. En tennis, també doble punt d'interès perquè la catalana Paula Badosa ja és de forma oficial, ho sabíem, però avui dilluns, de forma oficial, Paula Badosa, número 2 del món. I Carlos Alcaraz, el tenista murcià, acaba de guanyar el Godó per entrar directament al top 10 mundial. És el número 9 del món. I en golf, Pablo Larrazábal, el golfista català, entra directament al top 100 del món. És el número 68 i s'ha classificat pel PGA i l'Obert Britànic. Enquestes que vehiculem, com és habitual, al Twitter, @esportscope. Preguntem en clau Barça. El mal moment del conjunt blaugrana és culpa de... Donem 3 opcions. L'entrenador, els jugadors o la directiva. A aquesta hora, gairebé les 3 i 9 minuts, 60% és l'opció més votada. El mal moment del Barça és culpa dels jugadors. Segona opció, molt distanciada, culpa de Xavi Hernández, de l'entrenador. I la tercera opció, amb el 6% dels vots, el mal moment del Barça és culpa de la directiva. Sabeu que el foro està obert 24 hores sobre 24, @esportscope. I en aquesta perica preguntem què passarà al final d'aquesta temporada. 4 opcions. Rufete, el director esportiu, anirà fora. Vicente Moreno, l'entrenador, anirà fora. Tots dos fora del club o tots dos continuaran a l'Espanyol, opció més votada a aquesta hora. Que els dos no continuen, Rufete i Vicente Moreno, 68% dels vots, 20% que els dos continuen d'un extrem a un altre, 10% que Rufete no continua i només el 2% dels que he opinat penseu que Vicente Moreno acabarà deixant de ser l'entrenador de l'Espanyol. Insisteixo, ens busqueu i ens trobeu a Twitter, @esportscope. Ja hem començat, coordinació i producció, Sílvia Ortiz, a la sala de màquines. Avui, Héctor García, des d'aquí li enviem una forta abraçada i una salutació a l'habitual tècnic del programa, que és el Marc Pairès. Dos consells i de seguida comencem amb la portada del programa. Recordem la derrota del Barça per la mínima i el Camp Nou davant el Rayo Vallecano.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tiempo de juego. El de la cadena COPE.
El himno del Barça en los servicios de megafonía y vemos, como decía Joan, cómo está la grado de animación también en el gol norte. Balón por la parte derecha, no llega Serginho Dest, cerca del banquillo de Xavi Hernández. Vamos a recordar con qué sale el Barça, Elena. Mando por la derecha el Rayo Vallecano, muy bien triangulando. Qué bueno Isi, cómo se va Isi, cómo la va a meter para que se meta Álvaro. El tiro, gol, 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 gol. Frenkie de Jong ha robado el Rayo
para Frenkie de Jong,
De Busi el tiro, fuera. El tiro final de Jordi Alba con la derecha fuera, rozando casi la escuadra izquierda de la portería de Dimitrievski.
Está muy
se la lleva, le derriban, penalti o no. ¿Eh? El árbitro no pita nada.
Sobre Gavi todo el Camp Nou lo reclama.
El centro, Bameyang, fuera.
Barça aprieta.
Va a llegar para Ferran el tiro. Gavi. A la madera, a la escuadra.
Vaya, hombre.
Juego. Ha comenzado la segunda mitad con saque de centro del Barça. Se mantiene el 0-1 y con ese cambio que decía Elena, Memphis, balón interior para Gavi, le empuja penalti. Balón,
dice el árbitro que no.
Amarilla
para Dembélé por protestar.
Y no hay tiempo para más. Final. Pierde el Barça. Del Rayo Vallecano.
A mínima i per actualitzar el calendari de la Lliga Santander, aquest partit pendent que li quedava al Barça de la 21ª jornada. Barça 0, Rayo Vallecano 1. Mal partit del conjunt blaugrana, va apretar el final. És cert que hi ha aquest gol, aquest penal no xiulat a Gavi per Díaz de Mera, però també és cert que el Barça, després de golejar el Real Madrid al Santiago Bernabéu, no és el mateix. El que fem ara és començar a proposar, a fer preguntes i a intentar trobar respostes. Tota en clau blaugrana, 3 de la tarda i 13 minuts, en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra. Elena Condis. Hola, Condis, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda.
A veure, pregunta directa. Què li passa al Barça? Què li passa al Barça de Xavi Hernández?
Doncs el que podríem dir és que Xavi ja en els últims dies ha demanat paciència i ha parlat per primera vegada de l'era post-Messi, que és un nou Barça que s'ha de regenerar i que s'està adaptant al model de joc que ell vol implementar, encara que també ha reconegut que els hi està costant més del que ell s'esperava quan va arribar ara fa gairebé mig any a la banqueta. Diríem que la ciència-ficció del Bernabéu ja queda massa lluny. El joc de l'equip ha anat en caiguda lliure en aquests últims partits i ahir van encadenar la tercera derrota seguida al Camp Nou per primera vegada a la història. L'equip no es troba, els jugadors tampoc. Van veure a Frenkie de Jong enfadat quan va ser substituït un cop més a la defensa i a Ter Stegen retratats, encaixant un gol al minut 7 de partit. Surten poc endollats als partits i després del descans, perquè ja és una constant rebre un gol en contra quan s'inicia la primera o la segona part. I el que diu Xavi és que s'ha de tenir paciència, però la realitat és que en només 10 dies s'han acomiadat de l'Europa League i de la Lliga contra rivals de la zona baixa de la taula de classificació.
Aquest és el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández.
Enfadado, contrariado, cabreado, como lo quieras decir, decepcionado también, porque hoy era una oportunidad de oro. Nos hemos complicado nosotros otra vez la clasificación para la Champions con dos partidos en casa que deberíamos haber ganado. Y es que nos tenemos que motivar, porque es que al final el año que viene queremos jugar la Champions y queremos competir en todas las competiciones, pero es que depende de nosotros este año. Pues tenemos que mejorar mucho. No estamos en el mejor momento y ser autocríticos, crecer, mejorar para que el domingo que viene pues los tres puntos se queden aquí.
Paraula d'entrenador, per cert, és notícia avui, no sé si és un mal de cap o no, per Xavi Hernández. Serginho Dest desperta el que queda de temporada.
Diu adéu al que queda de temporada. Serginho Dest estarà 6 setmanes de baixa, un mes i mig, això és el que ens diuen des del seu entorn més directe, per una lesió al semitendinós de la cuixa dreta. És la 5ª lesió que pateix aquest any. Aquesta temporada reapareixia fa 10 dies contra l'Eintracht i ha tornat a caure lesionat. Aquesta vegada, però, és de l'altre camp, un altre futbolista que ja no jugarà més en aquests últims 5 partits, en aquestes 5 finals que li queda a l'equip de Xavi per ser segon a la classificació. La nota positiva serà el retorn d'Ansu Fati, se l'espera aquest diumenge, almenys a la convocatòria contra el Mallorca, però encara seguiran a la infermeria ja a la recta final Umtiti, Sergi Roberto, a més de Pedri i Dest, que s'estan recuperant i que ja no tornaran a jugar fins l'any que ve, fins la temporada vinent. Xavi els ha donat 2 dies de descans, fins dimecres al matí. Tot i així, hem vist compromís, sobretot dels capitans, perquè tots han anat a entrenar-se de manera voluntària. Busquets, Piqué, Alba i Sergi Roberto, també ho ha fet l'Englet, Neto, a més dels que recuperen, Dest i Pedri.
Una cosa més, aquesta a la que referia l'Helena, la propera estació del Barça, jornada 34, tram final de temporada, abonat al Barça, com és habitual, a jugar a les 9 de la nit el diumenge vinent, 1 de maig, 9 de la nit, també a l'estadi, al Camp Nou, Barça-Mallorca. Un Barça que, clar, es mou entre la realitat, que no és bona ara mateix, però també, ara en parlarem amb el Víctor Navarro, assegurar aquesta segona posició de Lliga de Campions, però també el futur a curt termini, que és un moment aquest de la temporada on s'ha de pensar en acabar de tancar, no planificar, sinó acabar de tancar la planificació de la propera temporada.
Sí, perquè Xavi, evidentment, vol un equip més competitiu, tenir les posicions doblades. Es parla molt també d'un nom propi, de Frenkie de Jong, que ahir, per cert, se'n va anar molt enfadat amb el canvi. De fet, sempre sol ser el primer migcampista que substitueix el tècnic, i ahir, quan va veure que era un altre cop el sacrificat, no va anar ni a saludar Xavi ni a la banqueta, se'n va anar directament al vestidor. El Xavi Hernández deia a la prèvia que és un futbolista que ha de marcar època, que per ell s'hauria de quedar molts anys al Barça. Després del partit, Jordi Cruyff assegurava que l'holandès no està en venda, tot i que també deixava anar que tenia molt de cartell, molts equips darrere. I sobre el mercat, Cruyff reconeixia que s'han de reforçar, però Albert, hem de recordar que el fair play financer li va al Barça molt en contra.
Esos 3-4 semanas no te tiene que cambiar la opinión. Creo que si más o menos llevas años mirando y analizando, pues sabes que igualmente hay que hacer lo que hay que hacer. En enero se comenzó, creo que el equipo pues ha tenido un subidón, pero hay que seguir haciendo los deberes sin ninguna duda para mejorar siempre. Yo creo que ganar o tener 2 meses o 3 meses buenos seguidos o buenísimos que hemos tenido, eso no quita el hecho de que siempre hay que trabajar para mejorar.
Deures, alguns estan fets. La renovació que s'ha de signar aquesta setmana, la d'Araujo, en principi, des del seu entorn, reconeixen que treballen perquè sigui a finals d'aquesta setmana. Gavi encara està pendent d'una reunió al club amb el seu agent, en principi també seria d'aquí uns dies. Veurem què passa amb Dembélé. No hi ha hagut noves converses des del viatge a Llampec de Mateu Alemany a Marràqueix per reunir-se amb el seu agent. I recordem que hi ha dos futbolistes que el Barça ja té tancats. Un és un defensa, que sí, falta li fa a Xavi Hernández, Christensen, i l'altre és un migcampista, que sí.
Molt bé. Aquest és el full de ruta del Futbol Club Barcelona dels despatxos. Contis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Mal en el Barça pasa cuando no juegas bien a fútbol, por el sistema, por la idea, por el modelo de juego, acabas no ganando el partido, ¿no? No nos pasa como otros equipos. Y nosotros somos así. Cuando no estamos en el juego bien, pues acabamos no ganando el partido. Y nos pasa muchas veces, ¿no? La historia lo dice además.
Xavi Hernández, després del partit d'ahir, amb aquest debat també que hi és a sobre de la taula, que necessita jugar bé per guanyar, ja no dic títols, sinó guanyar partits, i és una evidència al Futbol Club Barcelona. Víctor Navarro, la bona tarda.
Bona tarda, Albert.
A veure, agafem la classificació i agafem el calendari del Barça i aquesta certa por que té Xavi de caure de la segona posició, inclús, a mi em sembla complicat, de les posicions de Lliga de Campions amb 5 jornades que queden per davant.
Sí, important. Ara mateix tots els equips tenen els mateixos partits jugats, 33 del Futbol Club Barcelona, segon a la classificació de la Lliga, amb 63 punts, a 15 del Real Madrid, el primer, i empatats amb el Sevilla, que ocupa la tercera plaça. El Barça té guanyat els duels directes amb els de Lopetegui, gràcies a l'1-1 al Sánchez-Pizjuán i al 1-0 al Camp Nou. La quarta posició de la Lliga, la que tanca la zona Champions, és ara per ara propietat de l'Atlético de Madrid, amb 61 punts, a 2 del Barça, i en aquests duels directes entre els matalassers i els blaugranes, tot i l'última golejada del Camp Nou, estan empatats a 4 gols. De la cinquena posició, ja en terreny d'Europa League, està el vigent campió de la Copa del Rei, el Betis, amb 57 punts a 6 del Barça. Del que li queda al Futbol Club Barcelona són 5 jornades on rebran el Mallorca, Celta i Villarreal per tancar la Lliga, i visitaran el Betis i el Getafe. Al Sevilla i a l'Atlético els hi queda un calendari que és aparentment més complicat. Els de Lopetegui rebran el Cádiz, el Mallorca i l'Atlètic Club, però visiten al Villarreal i a l'Atlético al Wanda. I per si fos poc, els del Xolo tenen, a més d'aquest duel contra el Sevilla, les visites a Sant Mamés i a Noeta, al derbi contra el Real Madrid al Wanda i un Elche-Atlético. El Betis, que seria qui podria complicar sí, la zona Champions a tots aquests equips, visitarà el Getafe, València i el Real Madrid i repa el Barça i el Granada. Així que calendaris aparentment més complexos pels rivals del Barça a la zona de Champions. No només serà important i vital estar en la propera Lliga de Campions, sinó que si assoleixen aquesta segona posició estaran també a la Supercopa d'Espanya.
Amb el Rubi i el Geri. Molt bé, hi ha aquest partit directe, duel directe entre el Betis i el Barça, però també és cert que el Barça té un més 6 sobre el primer equip, que és el conjunt, el nou campió de Copa, el conjunt andalús, el primer fora de les posicions de Lliga de Campions. D'això que ha comentat el Víctor, del que abans ens parlava de l'Helena i de moltes històries més, la fotografia de la jornada del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Tot el grup de jugadors i tècnics del Rayo Vallecano retratant-se per a la història un Camp Nou buit després del partit de nit. Un 24 d'abril de 2022, el dia que Carlos Alcaraz guanya el godó, passarà la història pel Club Vallecà com el dia que el Rayo conquistava el Camp Nou amb un gol d'Álvaro i a la banqueta un entrenador que val molt la pena, Andoni Iraola, que mai havia guanyat a l'estadi del Barça sent jugador de l'Atlètic Club de Bilbao. Una imatge abans d'una setmana on el focus informatiu hi serà Manchester i Liverpool, i on tindrà més interès qualsevol història del Madrid o el Villarreal. El Barça, dijous, no hi serà a Londres per jugar contra el West Ham. Menys mal que les noies capitalitzaran tota l'actualitat de cara a la semifinal tornada de la Champions que juga dissabte. Quina imatge divendres passat al camp i a les grades del Camp Nou.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
La imatge del dia, de seguida estem a Anglaterra.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tres de la tarda, això és Esports Cope, emissora Cope Catalunya i Andorra. Estan escalfant ja aquí, a la línia de banda del programa, Josep Maria Minguella i Poli Rincón. A veure quina veu té Poli Rincón. Abans, alguns detallets més, perquè us deia, de seguida estem a Anglaterra. Sí, hem d'anar a Manchester, perquè és setmana gran, entre altres coses. Torna a la Lliga de Campions. A veure, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, què tal? Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Mañana martes, primer asalto, semifinales. Atacamos ya esas semifinales de la Liga de Campeones masculina entre el Manchester City y el Real Madrid. Vamos primero con las novedades del conjunto blanco. ¿Cómo ha aterrizado? ¿Cómo llega el Real Madrid?
Bueno, en principio llega con todos los tocados, aunque yo creo que es una convocatoria algo engañosa. Vamos a ver si todos inician el partido. Me refiero a Mendy, Álava y a Casemiro. Lo de Mendy parece claro, ayer ya completó el entrenamiento con el grupo, recuperado de una rotura fibrilar en el abductor, va a ser titular, aunque a ver cómo llega. En el caso de Álava, también se recupera de una contractura que se produjo en Pamplona la semana pasada. Yo creo que va a forzar y que va a jugar. Y en el caso de Casemiro es en el que menos claro lo tengo. Casemiro sufrió una rotura fibrilar hace justo una semana en los isquios y yo creo que está muy complicada su presencia mañana en el equipo. Vamos a ver cómo sale el entrenamiento de hoy, lo que puede hacer el brasileño, lo que aprieta Ancelotti, porque aquí nadie quiere perdérselo, pero en el caso de Casemiro tengo muchas dudas. Así que si no pudiera jugar, pues Toni Kroos, que ya lo hizo contra el Paris Saint-Germain en la vuelta en el Bernabéu, sería la manija el 5 del Real Madrid.
Vale, el entrenamiento esta tarde, la actividad del Real Madrid esta tarde, vamos a ver también el discurso, qué es lo que dice Carlo Ancelotti. Te pregunto por el Manchester City. Atención a la defensa del City, que por aquí puede encontrar una vía el Real Madrid también para intentar igualar o incluso superar, si es que alguno pensaba que el City es favorito en esta eliminatoria. Problemas para Guardiola en defensa.
Sí, está Cancelo sancionado, Rubén Díaz ha reaparecido, el portugués, pero sale de una lesión de 3 meses, vamos a ver cómo está, y luego pues pendientes de Walker y de Stones. Tiene problemas en defensa Guardiola, quizás la línea más floja de su equipo, aunque el centro del campo está jugando muy bien. Ahora mismo De Bruyne, Rodri, Gundogan, pues es un centro del campo espectacular, sin un killer nato arriba, pero con mucho gol, con mucha posesión. Y bueno, vamos a ver cómo recompone Guardiola esa defensa y vamos a ver si al final Stones y Walker pueden jugar mañana. Mm-hmm.
Te decía que es una semana importante por muchos motivos, pero bueno, centrados en la Liga de Campeones, no olvidemos que hay un Real Madrid español que con un punto le vale al Real Madrid para ser campeón y que, claro, después entiendo que el pasillo se lo haría el Atlético de Madrid si es así, ¿no?
En principio eso es lo que se espera, aunque eso ya depende del Atlético de Madrid.
Vale, vale.
Pero con un empate el sábado en casa ante el Español, pues Luis Rubiales ya le entregaría la Copa de Campeón de Liga al Real Madrid, su título número 35. Parece que el club sí tendría previsto una rúa por las calles de Madrid. Los jugadores visitarían a la fuente de Cibeles, las visitas oficiales quedarían pospuestas para después de la eliminatoria contra el Manchester City, y ese es el plan que hay. Así que el Madrid, con un puntito el sábado ante el Español, ya tendría el título en el bolsillo.
Perfecto, así está el Real Madrid. Mañana más. Miguel Ángel, gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, hasta luego.
Puede que no te haga falta nada.
Així està el Real Madrid i el Víctor Navarro, que ha estat controlant la roda de premsa que acaba de finalitzar de Pep Guardiola, del tècnic del Manchester City, ens serveix aquest document, vaja, el més destacat, un petit resum del que acaba d'explicar Guardiola abans del partit de demà.
Siempre me ha gustado el Madrid, desde cuando jugaba, entrenaba, hacen muchas cosas bien. La calidad que tienen, no es casualidad, la gente dice, ah, qué casualidad, qué suerte. No hay nada de eso, tiene mucho nivel en todo. Pero cuando hablan de suerte, no, es... porque tienen un peso de saber jugar en la dificultad, y intentaremos copiarles en este sentido y hacer un buen partido para llegar al Bernabéu y hacer otro buen partido para llegar a la final.
los tiempos de ahora son mejores. No creo...
Demà, aquest primer assalt de les semifinals, City-Real Madrid. I en una setmana gran, perquè és una setmana important, dissabte vinent, el Barça femení, també a la Lliga de Campions, ha d'acabar de segellar aquest passi, accés a la final de la Champions de Turí, perquè després de fer una repassada contra el Wolfsburg, anava a dir que té peu i mig, però és que gairebé té els dos peus, o no? Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Albert, pràcticament, eh? 5-1 al partit d'anada, el Barça torna a la feina demà, encara assaborint aquest rècord d'assistència a un partit de futbol femení, 91.648 espectadors, 95 persones més que el dia del Clàssic. Mm-hmm. El club alemany ha informat que pel partit de dissabte, el Volkswagen era a les 6 de la tarda, ja s'han venut més de 10.000 entrades. Però esperem que sigui un partit ja intranscendent, no crec que se'n venguin moltes més. El Barça té peu i mig, com bé deies, a la final, que es disputa dissabte 21 de maig al Juventus Stadium a les 7 de la tarda, un estadi amb capacitat per 40.000 espectadors, i ja estan a la venda les entrades de la UEFA, la pàgina de la UEFA, valen 10 euros a la zona de lateral i gols. Pels dos clubs que hi participin, esperem que el Barça en sigui un, la UEFA donarà 3.000 entrades gratuïtes més per cada club. Veurem què fa el Barça en cas de classificar-se, què farà amb aquestes entrades. El rival del Barça serà un francès, això sí que ho sabem. El que guanyi del duel entre l'Olímpic de Lió, guanyador de 7 Champions, i el PSG. En el partit d'anada van acabar bastant igualades. 3-2 per les lioneses. La tornada també juga dissabte a les 9 de la nit al Parc dels Prínceps.
Gràcies, Sílvia. Temps d'opinió ara, Esports Cope. Amb la parella habitual dels dilluns, Josep Maria Minguella, un home ocupat habitualment, però més avui, perquè sé que hi ha assemblea al Pompeia, o no, Minguella, bona tarda.
Doncs aquí estem, preocupats amb la Junta per preparar bé l'assemblea, per dir-los la veritat, cosa que normalment a les assemblees no es diu del tot, ara la diem.
Pam.
I el soci, per això, està content i ve aquí i tal. I ara et tinc de dir...
Digues.
Que aquí a prop tenim els Mossos... I ara, des de fa uns dies, amb aquest bon temps i tot això, venen a dinar aquí a la terrassa.
Ah, mira. Bon apunt que em fas. Jo sé que has estat jugant a golf abans, que ho sé tot.
Sí, no, vas anar fent diferents activitats, però jo em sembla molt bé que gent que ajuda amb la seva penya al ciutadà, pues, a viure tranquil, no sé què, perquè
sí.
Mossos, quan tenim problemes, de seguida, truca als Mossos, truca a la policia, i tal, pues jo estic encantat de que hagin escollit ja uns dies, sempre que vulguin, venir aquí, i ara que fa que bon temps de tal, els he xabudat i tot això, no és que el Pompeu tinguem problemes d'això, m'entens? No?
Sí.
Que gaudeixin del dia i de la zona i tot això, i així de ser.
Molt bé, hem de parlar amb l'Oliveros i fer un dinar, un sopar allà al Pompeu, ara que arriba el bon temps, Vinguella.
Esteu convidats aquí, ara que ve el bon temps, ja sabeu quan vulgueu, tu ara que ja això del futbol ha passat a millor vida...
Ara
en el sentit de que ja no tenim aspiracions a res, doncs, bueno, tranquil·lament ho comentem.
Molt bé. Poli Rincón, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Eso es lo que te voy a preguntar a ti, pero qué voz... Oye, tienes una voz ni de resaca ni nada. Perfecto.
No, porque me he tomado... Es que ayer no podía hablar ya, ayer estaba ya totalmente, pero me he tomado una cosa que me la tomo yo normalmente,
sí,
que me la recantaron precisamente para hablar tanto en la radio, tantas horas y todo el lío.
¿Sabes el nombre?
Sí, se llama Fonal Spray, tío, es una cosa extraordinaria.
Vale.
Es que además sí, escúchame, José... Magnífico, es una nena, te pones así la boquita.
Sí,
Fonal Spray, mira, se escribe Phonal y luego Spray, normal, Spray normal.
Spray normal, claro,
exactamente. Escucha, te lo echas y mira, te lo digo en serio, te deja las cuerdas vocales.
Se nota la voz tuya como de un chaval.
No, totalmente, como si tuviera ahora mismo 70 años. Pues eso, ahí estoy.
Aquí de momento, el único de los tres que ha ganado un título esta temporada es Poli Rincón, porque al Barça, ¿qué le pasa, hombre, Minguella? O no eran tan buenos, o no son tan malos, o nos creímos una cosa, los jugadores se creyeron otra. No sé, explícame, bueno, ¿qué le pasa al Barça? A ver.
Yo hace 70 años
que
tengo uso de razón y que sigo el fútbol. No he visto nunca ganar a nadie que reciba gol en su portería y no marque gol. No he visto nunca.
Pero bueno, decíamos que el Barcelona había recuperado la presión, el gol, había recuperado todo, ¿no?
No.
Te ha dicho una verdad como un templo, y no lo habéis entendido.
Claro, es decir, este es un equipo que está en caída, el club. Con el equipo se han caído desde hace 4 o 5 años, lo hemos dicho en estos mismos micrófonos. Cuando lo decía hace 4 o 5 años, el Miquel ya no va contra el Barça, no. Yo, si hablo de construcción, escucho, no hago nada porque no he construido nunca ni una pared. Pero cuando es de fútbol, tengo mucha experiencia y hace 4 o 5 años que ya se vio que eso empezaba a moverse negativamente. Nadie hizo caso, se han fichado jugadores para parar un carro de dinero, de cantidad y todo esto, y cada vez está peor. Y ahora explota, no ahora, hoy o ayer y tal, cuando no está Messi. Hasta ahora Messi lo tapaba con goles. Y tal, y no sé qué, y los que están alrededor, pues todos iban tapando la situación. No, que sí, que no sé qué, los entrenadores, los directivos, los periodistas, todos y tal. Ahora que no está Messi, no lo pueden parar, porque no mete nadie un gol, y encima el equipo tiembla. Y es igual, cuando estaba Koeman, la prensa, no, que este Koeman, que tal, y ahora está Xavi, no, que tal, que la presión, no es lo mismo, si son los mismos jugadores. ¿Cómo vas a ganar?
Con algún pequeño matiz, porque no está Pedri, tampoco está Piqué. Pero bueno, Poli, dale.
Es que yo iba a decir una cosa. Mira, ayer evidentemente estuve yo dentro de todo el partido. Lo que dice José María, yo lo que no entiendo todavía, te lo digo en serio, con la experiencia que él tiene, con la sabiduría que tiene, pero no porque haya estudiado, porque es que lo ha vivido todo, te ha dicho 70 años, es que lleva 70 años en esto, se ha dedicado como nadie a esto, conoce esto como muy pocas personas podemos hoy en día decir que lo conocen, y con la sensatez que habla, con el raciocinio que dice las cosas, y de verdad no le preguntan, no hay nadie que, José María, te escuche, de verdad, no hay nadie que te escuche.
No, me escucha la gente, el otro día fui al campo.
Sí, pero los que te tienen que escuchar no te escuchan.
No, estos tienen envidia, tienen miedo, son...
Yo es que no lo entiendo.
Seguros, pero no estos. Bueno, yo con el Bartomeu tenía reuniones larguísimas, que venía allí a mi casa, que tú conoces,
sí,
tu casa, y...
Lo sé.
Después de 2 horas estaba convencido de que lo había convencido. Y luego hacía todo lo contrario. Le decía... Ficha Mbappé y fichaba Dembélé.
Exactamente.
No fichas a Coutinho y fichaba a Coutinho.
O sea, que te escuchaba, pero no te hacía caso. No,
mira, ayer dijo una cosa. José, ayer dijiste una cosa para mí esencial. A ver, estamos hablando de que para ganar los partidos, te lo acaba de decir, lo que pasa es que muchas veces dice las cosas y yo creo que la gente no lo entiende, o conoces este argot o este vocabulario y no
se entera. A ver, dinos tú lo que ha querido decir Minguella.
No, te lo voy a decir, ayer, así es que lo dijo ayer, con lo de Aubameyang, a ver, que Aubameyang llegó, que nadie lo esperaba, y nadie daba un duro, y metió 7 goles, 8 goles seguidos, y ganó el Barça, punto, a partir de ahí, se ha acabado. ¿Es correcto, José?
Nada, exacto.
Sí, es muy fácil, es que es muy fácil. De verdad que todas, mira, yo entiendo que hay que vender motos, yo entiendo que hay que vender todo. Exactamente, queda muy bien. Exactamente, pero la realidad es la que te está diciendo, José. La realidad es la que es y la que existe, porque el Barça ganaba, pero porque ha venido un tío de no tener absolutamente nada que te pudiera hacer un gol, ha venido un tío que te ha hecho, que ya los hacía, que los hacían todos los equipos que ha estado, porque Aubameyang los ha hecho siempre, ha tenido esa racha donde el equipo ha tenido ese revulsivo, donde ha venido Ferran, donde ha venido Adama, tal, y esa euforia. Al final, si no tienes pozo, ahí está. Si no tienes pozo, no te queda.
Venga, queda. Os voy a preguntar por los... contigo, Poli. Por los jugadores de este Barça, ¿qué jugadores te valen para el proyecto, por ejemplo, de la temporada que viene?
Hombre, yo es que... Para mí hay una cosa que está por encima de todo, que es la idea. Yo me imagino que la idea que tiene... Me imagino que seguirá Xavi. Me imagino, creo que sí.
Ya
no tiene vuelta de hoja la cosa. Yo creo que ellos han asumido que si no ganaba nada y tal y cual, pues bueno, perfectamente puede seguir, perfecto. Bueno, a partir de ahí, ¿qué le gusta? Pues tenemos pinceladas de lo que le gusta. Pero yo estoy como con José. Yo creo que con lo que tiene el Barça arriba ahora mismo, no te da para nada. Atrás tiene muchos problemas.
Casi me preocupa más lo de atrás lo de delante. Claro, porque lo de atrás sí que es un problemón.
Un problemón grande.
Lo Barça no hay que dar nombres, igual, que hagan lo que quieran. Si no es un problema de nombres, el problema es que tienes una plantilla que se ha ido haciendo más floja,
más veterana,
por un lado, y jugadores de rebote, cosas de estas. Ha perdido nivel.
Sí, tal. Mucho, y muchísimo.
Ahora te encuentras que además no tienes dinero. Entonces,
ahí.
Sin dinero, ahora me dices, a ver, Minguella, trae los 4 jugadores, suponiendo que alguien se volviese loco allí, lo dijese en este momento. ¿Y cómo los traigo?
Cuatro ya llegaron en invierno, pero trae 4 más si quieres. Sí.
Pero mira, si te lo dicen a ti, José, si te lo dicen a ti, yo sé que tú los sacas, porque conoces esto, porque lo has mamado. Es que lo saca, seguro.
Parece que el representante del representante sea Poli Rincón, que también eso es curioso.
No, es que yo he tenido la suerte, mira, yo he tenido la suerte de conocer a José, de tratar con él, de lidiar con él, de hablar de muchas cosas, de viajar juntos, ¿verdad? Muchas horas. Y todo el tema. Y escúchame, estar en un sitio maravilloso en Galicia, no voy a dar más detalles, hablando en un barco los dos, tumbados, mirando todas las cosas, hablando, ¿verdad? Relajado. Luego cenando, luego comiendo, desayunando. Y te voy a decir una cosa, si yo fuera presidente del Barça, al primero que me llevaría a mi lado es a José María. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que tú tienes que saber para poder regentar un equipo de fútbol, ser presidente de un equipo de fútbol. Lo sabe todo, tanto a nivel administrativo, presidencial, como tú le quieras denominar, institucional, y encima deportivo. Pero ¿qué más? ¿Qué más puedes pedir a una persona?
Y espera, que te añado otro factor que me parece importantísimo, que además es culé.
Por supuesto. Exactamente, por supuesto. Claro, no, por supuesto. Es que eso yo lo doy por sentado, no tengo ni que decirlo. Porque como tú quieres al Barça, el problema que yo preguntaría, a ver cuántos de estos que hay ahora mismo. Y cuántos de estos que hay ahora mismo quieren al Barça como tú lo quieres. A ver cuántos.
No, ya te digo yo que no.
Bueno, oye.
¿Sí? No quiero ponerme ninguna medalla, pero hay momentos que yo mismo me digo, bueno, ¿y a mí qué me importa mi edad? Que hagan un gol o que no lo hagan o que fiquen a este
exactamente. Qué grande.
Dice que ya lo tengo todo hecho, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando con vosotros, pero os pido un resultado para lo de mañana. Manchester City, Real Madrid. Poli.
Yo 1-1.
1-1. Minguella.
Yo creo que gana el Madrid 1-2.
Que gana el Madrid 1-2. Bueno. Vaya semana. Bueno, delicioso, como siempre, esta charla con
claro,
Poli,
me lo paso extraordinario. Además, tú no sabes, de verdad, no sabéis lo que yo aprendo con el gran jefe aquí. Es que cuando habla José María, yo ayer lo escuchaba y yo decía, de verdad, es que el único sensato y coherente que hay es José, como siempre. Es que es una cosa, ve unas cosas que no las ve nadie y yo le escucho y luego yo intento repetirlas, pero no me salen igual.
Bueno, quedáis renovados para el lunes que viene. Campeón de Copa, Poli Rincón. Gracias.
Un abrazo muy fuerte hasta ahora. Adiós.
Minguella, que tinguis bona assemblea al Pompeia. Cuida't molt. Una abraçada. Adéu, Minguella.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
20 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Passem pàgina a l'actualitat del Barça i d'aquestes històries que venim comentant. I parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert Díez.
Perquè fa temps que demanàvem una veu autoritzada, és a dir, la màxima, sense Chen Yanchen, que està a la Xina, màxima autoritat de l'Espanyol parlant del futur de Rufete, del director esportiu, que vulguis o no, canvia molt carpeta A o carpeta P o carpeta B. És a dir, o continua o se'n va. Què diu Mauye?
I de la continuïtat de Rufete depèn també la continuïtat,
clar,
perquè
penja,
no, de Vicente Moreno. Mauye, l'altre dia, al dia de Sant Jordi, a l'estand de l'Espanyol, parlant de força coses, va dir que la conversa entre Rufete i Chen es produirà, però, com va dir el Learo en el seu dia, los chinos, paciencia.
Son dos partes, ¿no? Presidente y Rufete. Tienen que tener esa conversa, nunca hemos sido reactivos. Eso no significa que no hagamos caso a la afición o que no escuchemos a la afición. Tomamos las decisiones fríamente en los momentos correctos, siempre pensando a medio o largo plazo. Creo que estamos todos de acuerdo en analizar la situación, valorar todas las opciones y tomar la decisión cuando toque.
Passi el que passi, Albert,
sí.
Domingo Catoira, secretari tècnic, agafarà molt de pes, es quedarà al club perquè té contracte i viurà la seva tercera temporada. També es quedarà Luis Vicente Mateo, cap de visible del futbol base, i la història és que una vegada s'aconsegueixi la classificació matemàtica per primera divisió la propera temporada, és a dir, la salvació, Rufete parlarà amb Chen. Chen li dirà el que vulgui i Rufete decidirà què fa, si renova o no. Jo, cada vegada, insisteixo en que el que passarà és que Rufete veu clar que aquí no pot continuar, però això de moment ho ha de decidir i dir ell.
Això és informació, anem a l'anàlisi amb el Quique i amb l'Iñaki Llacuria, que és periodista i acaba de ser nomenat el nou delegat del diari El Mundo a Catalunya, i a més és perico, i que bàsicament el motiu de la trucada és aquest. Iñaki, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos, felicitats primer pel nomenament, eh?
Gràcies, gràcies. A vosaltres, per la invitació.
Escolta, com arreglem l'Espanyol? A veure, què ha de passar? Què pensa Iñaki Llacuria? Per exemple, amb Rufete. Després et pregunto per Vicente Moreno. Què ha de passar? Sí. Com s'ha de reorganitzar l'Espanyol després de tornar primera de cara a la temporada vinent? A veure.
A veure, jo entenc que Rufete no continuarà en el moment en què Chen decideix prendre les regnes, no? del club, destituir Durant. I envia un missatge molt clar, que es necessita un punt d'inflexió i créixer econòmicament i deportivament. Jo entenc que si canvies, no, el Durant, que porta la part més econòmica, doncs també faràs un canvi a la part esportiva. A veure, en general, si és molt crític en Rufete, jo crec que el seu gran problema ha sigut unes plantilles molt descompensades. És cert que ha portat grans jugadors com Raúl de Tomàs o Calero mateix, que jo crec que són bons fitxatges, però no ha compensat. I per mi el cicle està acabat. Ara, després de tornar a la segona divisió o consolidar-te a primera, necessites una mica més d'ambició. Sobretot si ens creiem el que diu el club, que econòmicament som dels més sanejats de primera.
Val, em queda clar. Per tu, Rufete no continua? Clar, jo deia abans, i és una obvietat, que de Rufete penja tot. Si tu ara dius que el cicle està acabat, el de Vicente Moreno sense Rufete, seguint aquest ordre lògic també, és a dir, va tornar l'equip a primera, Vicente Moreno ha de ser l'entrenador de l'Espanyol la temporada vinent o no?
No sé què dir-te. Jo
tens
li donaria dubtes. Una confiança. A mi, aquesta temporada hi ha un moment que és un canvi, que és el... A més, és de mala sort, que és quan el Barça t'empata en el minut 93-94. En aquell moment, l'equip estava fent un bon futbol, estava ben col·locat per aspirar a Europa, i anímicament hagués sigut una pujada. I,
sí.
I haguéssim, jo crec que haguéssim lluitat per estar entre els 12-8 primers. Jo crec que sí. Però va ser, a partir d'allà, tot ha sigut un descens, i la dinàmica és molt negativa. Jo continuo amb un entrenador que acabes la temporada amb una dinàmica que et costa guanyar els partits, que falta... No és molt recomanable, recordant altres, no? altres temporades, altres moments de la història on això ha passat. Sobretot és per la dinàmica que porta, no tant perquè on s'acabi finalment de la posició del club, de l'equip, a primera divisió, sinó aquesta dinàmica una mica de passotisme, desconnexió amb la graderia... Jo crec que hi ha jugadors joves que, per lo que sigui, com Melamed, no s'ha sabut treure profit aquest any. Jo apostaria per un canvi. Ara, si es queda, per mi, Vicente Moreno és un bon entrenador de primera divisió.
Sí que és evident que hi ha un desgast molt en la figura de Rufete, jo crec que també en la figura de Vicente Moreno. Aquesta equació i travessa, Quique, és a dir, si no continua Rufete, no continua Vicente Moreno, o són peces que poden anar per separat?
Té pinta que és així, que si no continua Rufete, no continua Vicente Moreno. No només perquè pot arribar un director esportiu que porti un entrenador sota el braç, sinó perquè Vicente Moreno quedaria en una posició molt dèbil, és a dir, sense capacitat per reacció, sobretot si les coses comencen malament i el mes d'octubre estàs amb 2 o 3 derrotes consecutives. I també perquè Vicente Moreno no veu clar a hores d'ara el que passarà amb l'equip d'aquí a final de temporada. El control del vestidor també és una cosa que hem de tenir molt en compte.
Sí, aquesta és una altra. La veritat, Iñaki, hem parlat de la direcció esportiva, hem de parlar de l'entrenador, però no hem parlat del vestidor, perquè hi ha peces importants que jo entenc que, en funció del rumb que agafi l'equip, de qui pugui ser l'entrenador, doncs poden buscar, depèn de la realitat que els hi venguin i del projecte, bàsicament aquesta paraula, projecte que se'ls hi vengui, a jugadors com Darder, a jugadors com RDT, a futbolistes que formen part de la columna vertebral de l'equip, doncs buscar una sortida, no?
Sí. Si no hi ha aquesta aposta, aquesta ambició, hi haurà jugadors que buscaran sortida, i encara que hi hagi aquesta aposta, veurem si podem retenir a Raúl de Tomàs. Ara, jo crec que Chen, el propietari, porta 6-7 anys i tinc la sensació de que el fet d'apropar-se a la gestió ell, de prendre les decisions, és perquè vol veritablement, encara que sigui per després d'entrar al club, no? Perquè tu el tens molt millor si fas un parell de 2 o 3 temporades bones o situes a l'Europa. Però crec que vol fer aquesta ambició, aquesta aposta per un... també no em preocupa que alguns jugadors marxin, si marxa Gardé, si Rondo Tomàs, sí, però també molts dels jugadors són els que van a baixar a segona, han pujat al club a primera, i això s'agraeix, i el consoliden a primera, però per començar la nova etapa jo crec que necessites a mínim entre 5 i 6 fitxatges.
Però has de fer molta...
Començant per la defensa, Començant per la defensa, que ha sigut un autèntic coladero aquesta temporada.
Iñaki, has de fer molta feina i no tens director esportiu i estem a 24 d'abril, 25 d'abril,
Això és veritat. Això és veritat, és un dels problemes, però també per això és el meu dubte de si no seguirà Rufete.
Vaja, que no ha de trigar massa aquesta decisió. Iglesias, he escoltat, que fa temps que es parla, el retorn de Ramon Planes a la direcció esportiva i possible de Diego Martínez com a nou entrenador. Veurem què passa. Això és realitat o no?
No em consta.
Si no et consta tu, no ens consta.
Em constava amb Durant, sense Durant. És que jo no sé qui assessora el president Chen, i penso que no sap ningú, Hi ha gent que està donant moltes informacions que no sé d'on les treuen. Jo, les meves, no em consta res. Evidentment, l'Espanyol busca entrenador, si és que Vicente Moreno marxa, que, atenció, a veure, no marxarà a qualsevol preu, té un any més signat, Si no li paguen, no marxarà, I el que dic és que Diego Martínez evidentment estarà a totes les travesses, perquè és un bon entrenador que està sense equip i no pot estar més d'una temporada sense equip. És evident que Diego Martínez entrenarà primera l'any que ve. Fes números, mira els equips, mira qui té entrenador i qui no, i està claríssim.
Sabeu quin és el problema de tot això? I ja tanquem, És el gran interrogant que hi ha en el futur de l'Espanyol, perquè necessites saber si l'entrenador continua, però abans has de saber si el director esportiu, d'on penja tot, també segueix. Vaja, que, insisteixo, no pot trigar massa, això.
Saps el problema?
Digui vostè.
Iñaki, Albert, vaig molt ràpid. Que el que decideix ara mateix està dormint. És aquest problema.
Chen Yansheng, el president, el màxim accionista.
Sí, està dormint perquè està a 12.000 quilòmetres.
Està a la Xina.
Aquest és el problema.
Sí. Molt bé. Iñaki, gràcies per acompanyar-nos, Amenacem amb tornar a trucar.
Perfecte.
Gràcies. Iñaki Llacuría, el delegat del diari El Mundo a Catalunya. Iglesias, cuida't molt. Una abraçada ben forta.
I forta per tu, una abraçada per
tu. Que vagi bé. Vinga, seguim. 11 minuts mal comptats i arribem a les 4. José Luis Gil, bona tarda.
Hey, Alberto, bona tarda.
Vinga, parlem del Girona, que també està vivint un sotrac. Enllaça victòria, derrota, i s'està quedant gairebé sense coixí de punts respecte al primer equip fora de la promoció per pujar.
Un coixí que ara mateix és de 4 punts, perquè el Girona 5è amb 61 i la Ponferradina 7è amb 57 punts. De fet, però, és una tònica, Si tu t'ho mires, mira, he fet un còmput a les 5 últimes jornades i resulta que el Valladolid s'ha deixat 4 punts, l'Almeria, que juga avui contra l'Sporting, s'ha deixat 7 punts, el Tenerife s'ha deixat 7 punts, i el Girona s'ha deixat 6 punts, amb aquestes dues derrotes en els 5 últims partits. Evidentment, no va ser la tarda dels de Michel Sánchez, el desplaçament al camp del Cartagena, 3-0, derrota sense pal·liatius, i ara el que cal és continuar treballant i continuar sumant, perquè encara queden 5 jornades per consolidar l'objectiu.
La realidad es que tenemos que seguir ganando por todo, y también mirar al resto, a ver qué pasa, pero estamos quintos, y tenemos que seguir ganando. Y el equipo en eso no nota la presión de los de atrás, ni nota la dificultad de coger a los de delante. Sabemos que tenemos un camino por hacer y que ese camino va a depender de nosotros nada más. Estos 5 partidos solo dependen de nosotros y, bueno, vamos a ver con qué puntos llegamos al último partido y cuál es nuestro futuro próximo, ¿no? Después de ahí.
Un futur que cal mirar, doncs, amb una mica de tot, Si mirem el calendari, els 5 últims partits que li queden al Girona, 2 a casa, Tenerife i Mirandés, i 3 fora, Alcorcón, Sporting de Gijón i Burgos.
La propera cita, també fora, la visita a un equip que ja ha perdut la categoria, com és Alcorcón. Alcorcón Girona el proper dissabte. Vinga, una més de Futbol Hill, baixem un esglaó més. Hem de parlar de la Primera Federació, el repàs que fem sempre de la ressaca del cap de setmana, mirant el grup català per dalt i per baix. Malauradament per baix, el descens de Segona Federació del Costa Brava, i per dalt, l'Andorra de Geri, de Gerard Piqué, que ho té fet, no?, en primer lloc. Si no és matemàtic, és virtual.
Sí, el del Costa Brava es veia venir, Només calia que les matemàtiques ho confirmessin. Costa Brava 0, Alcoyano 3. Per tant, els de la Costa Brava, doncs, que baixen a Segona Federació. I era el partit de la jornada, Andorra 2, Sabadell 1. Tots els gols a la primera part. Li va tocar defensar l'equip d'Eder Sarabia a la segona la reacció del conjunt de Munitis, però amb 64 punts, l'equip és ara mateix líder, li treu 15 a Sabadell i Algeciras, que són sisè i setè, i per tant el playoff ja està a la butxaca, que no és poca cosa. Eder Sarabia.
Debería ser un motivo de gran celebración que a falta de 5 jornadas hayamos asegurado el playoff, porque me parece algo extraordinario en esta liga tan competitiva. Pues parece que es una cosa un poco menor, ¿no? Pero bueno, eso está bien. Está bien que seamos exigentes, con humildad, con la cabeza centrada, siguiendo trabajando paso a paso y bueno, y a seguir disfrutando de este bonito camino.
De la resta, ensopegada de l'Nàstic a casa davant del San Fernando, empat a 1, també ensopegada a casa del Cornellà davant del Villarreal B, 0-0, i aquest Barça B, que semblava que estava més mirant cap a baix que cap a dalt, 5-0 davant del Sant Luqueny, ara mateix 48 punts, a 2 punts de la cinquena plaça.
Bé, per Sergi Barjuan, fins aquí al futbol. Fem una pausa, 2 minuts i àmbit poliesportiu.
En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Visto lo que está ocurriendo, ¿haría las cosas igual que las ha hecho?
Lo que hicimos fue comenzar una negociación con Arabia Saudí y llegado el momento, pues pasar todos los filtros de la federación.
Eso lo sé, lo ha explicado durante más de 2 horas y media. Quiero saber si a esta hora Luis Rubiales haría las cosas exactamente igual y con las mismas personas.
Bueno, la haría igual, es que la...
Si mañana vuelve Piqué con una propuesta, ¿se le atiende exactamente igual?
Si viene Cosmos, que es la empresa, bueno, trabaja con la Liga, lo ha dicho él, trabaja con UEFA.
No con competición.
Trabaja con UEFA.
¿Va a salir algo más gordo todavía o...?
Lo que estoy convencido y puedo decir aquí es que de mi gestión estoy muy tranquilo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
En Mediomar.es cumplimos 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA en televisores, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. El aniversario es nuestro, los descuentos son para ti. Ya en todas nuestras tiendas y en Mediomar.es.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de CorreosMarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Obrim la carpeta d'àmbit poliesportiu parlant de bàsquet. Novament reiterem aquest concepte de setmana important pel Barça, que ve de guanyar 69-65 al Lenovo Tenerife, de reforçar falta de 5 jornades al liderat de la Lliga Endesa, amb un més 2, 2 victòries sobre el segon, que és el Real Madrid. 23 victòries Barça, 21 al conjunt blanc. Setmana important perquè dimecres i divendres, tercer i quart partit del play-off de l'Eurolliga, play-off de quarts de final a la pista del Bayern de Múnich, en una eliminatòria empatada a 1 victòries. Saruna Jasikevičius, tècnic del Barça.
Esto va a ser duro. Hay que prepararse para esto. Yo creo que jugadores entienden, tienen mucho carácter. Tenemos 2 días más para preparar la cosa y vamos a intentarlo. Y nosotros lo que tenemos que seguir es no regalar. No regalar. Yo creo que Bayern es un equipo que claramente no regala nada. Nos hace trabajar para cualquier canasta y esto... Nosotros tenemos que poner a este nivel y en primer partido estuvimos a este nivel y en segundo no.
Bon reforç moral pel Barça, aquesta victòria davant el Tenerife després de 2 derrotes seguides a la Lliga Endesa. Tenis. Per parlar, hi ha un doble punt d'interès. La victòria de Carlos Alcaraz, el tenista murcià, al Godó, que el situa com a número 9 del món, però atenció, número 2, ja oficial per arrencar la setmana, Paula Badosa. Actualitat del tenis, Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal? Buena tarde. Sí, la catalana que se sitúa como número 2 en el ranking WTA a los 24 años, cuando hace aproximadamente año y medio estaba a la 70 del mundo. La catalana ha ganado 3 títulos, Belgrado, Sydney e Indian Wells, además de ser cuarto finalista en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos y finalista en el Masters femenino como resultados más destacados. Por cierto, esta noche, Paula Badosa en el partidazo.
Y parlem de Carlos Alcaraz, ¿no, Arias?
Exactamente, que se proclamó por primera vez campeón del Godó tras ganar en la final a Carreño 6-3, 6-2 con más facilidad de la prevista. Con este resultado, el tenista murciano se coloca noveno en el ranking ATP, es decir, por primera vez dentro de los 10 mejores gracias a los torneos de Río, Miami, el citado Godó y las semis de Indian Wells. Hace un año, Alcaraz era el 120 del mundo, tras la exhibición ante Chichipas en cuartos, número 5 del mundo, y en la final ante Carreño, todos auguran que en los próximos meses el tenista murciano seguirá progresando en el ranking ATP. De momento, Alcaraz no renuncia a nada.
Los límites te los pones tú y no quiero ponerme ningún límite. No quiero tocar techo aún. Quiero seguir jugando al nivel que estoy jugando. Y si despliego el nivel que vengo desplegando, tengo muchas opciones de seguir ganando, de seguir teniendo oportunidades de ganarle a los mejores, de seguir ganando torneos. Y eso es lo que busco ahora mismo, seguir mejorando, disfrutando en pistas, seguir jugando al nivel en el que estoy jugando. Y bueno, y el techo aún no lo quiero tocar.
A veure si porten vides paral·leles Rafa Nadal i Carlos Alcaraz 18 anys després de la primera victòria de Nadal. Arriba la d'Alcaraz. Àries, gràcies.
Que vagi bé.
Hill Superstore.
Era un diumenge una mica light, amb poquet futbol, i el nostre company Carlos Miquel, alias el druida de los autos locos, se las prometía muy felices con el gran premio de Emilia-Romagna sin nada que le estorbara la antena.
Asfalto mojado, máxima expectación en Imola. Sale bien, no, le ha tocado. Ha tocado Ricciardo Sainz, a ver si puede salir de ahí.
Uno fuera.
Se queda Carlos. No, ha sido justo, no tiene ninguna culpa. Tsunoda también ha pasado a Fernando. Alonso está sin ritmo. Lleva, va sin pontón Alonso. Para Alonso y se va a retirar.
Vaya. Nos hemos quedado sin Sainz en la 1 y sin Alonso en la 7.
Nos han reventado los dos, así que vamos a hacer buena radio.
Ah, ¿y lo que ibas a hacer antes qué era?
Mala radio.
Mala radio.
El druida de los autos locos.
El druida de los autos
locos. Quin bateig. A veure, Gil, que estem a l'últim minut, última hora.
Que em ve la premsa plena de que Rüdiger fitxarà pel Madrid.
Sí.
Diuen que Koundé, de retruc, anirà al Chelsea. I que Di Maria, que deixa el Paris Saint-Germain, anirà a la Juventus.
Moviment de peces.
I parlen també d'un acord Liverpool-Darwin Núñez. I, a més, els companys d'EFE diuen que arribaran al Barça d'en Vol un porter, Emil Nielsen, un extrem esquerre, Campus Van, i un lateral esquerrà, Jonathan Karlsborg.
Gràcies, Gil. Diuen. Arribem a les 4. Gràcies per l'atenció dispensada. Serà fins demà. Que vagi bé.